Falten poques hores perquè l'any s'acabi. Una nit en què la restauració de les Illes Balears sol fer calaix, però, segons les patronals d'aquest sector, molt de negocis han decidit tancar fins passat el Dia dels Reis. Això per l'augment de les despeses i per la manca de personal. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Antoni Mateu.
D'aquí a manco de 5 hores, l'any 2026 arribarà a les Illes Balears. A altres parts del món, però, ja són dins l'any que ve. Amb mamballetes i covets, d'aquesta manera han donat la benvinguda a l'any 2026 a Nova Zelanda, un dels països del món que, per la franja horària en què es troben, són dels primers a entrar-hi. Arreu del món, i també a les Illes Balears, és habitual anar de restaurants o de sales de festa un vespre com avui. Pime i Micae, però, asseguren que l'augment progressiu dels preus fa que es limiti el marge de benefici a aquests negocis. Toni Sastre.
A més, però, el president de Pimem Restauració, César Amable, ha criticat que no hi ha mà d'obra qualificada i la que ja diu no té ganes de fer feina un vespre com aquest.
Los que no son cualificados, bueno, quieren trabajar. Lo que quieren es, pues, acceder al mercado laboral, sacar un sueldo, pero yo creo que es un problema a nivel no solamente de restauración, es un problema a nivel global de que en este país, pues, cada vez se inculca que se trabaje menos lo que están inculcando a las nuevas generaciones.
I segons els experts, l'any 2026 s'estrenarà amb una davallada del preu de la llum, del gas i també de la benzina.
El Ministeri de Transició Ecològica calcula que la factura mitjana de llum baixarà gairebé un 5%. També es preveu un descens de la benzina i del dièsel fins en un 15%. Antonio Aceituno és consultor estratègic i director general de Tempos Energia.
No esperamos una subida de los carburantes y esperamos una estabilización, incluso una bajada, producto, como digo, de esa sobreabundancia que se espera para el crudo.
En l'àmbit de la política, Guillem Ginart ja és conseller de Turisme del Consell de Mallorca.
Prioritza solucionar la concessió de les places turístiques a partir del diàleg i el consens en la patronal del lloguer turístic.
Jo entenc la preocupació d'Aptur. És una assignatura pendent a partir del moment en què se va suspendre a sine die, diguem, tot el procediment, però en el final han de cercar la millor solució possible.
I l'Ajuntament de Palma, i parlant de turisme, acaba l'any fent-se un propòsit per a l'any 2026 que la candidatura de la ciutat com a capital europea de l'any 2031 siga preseleccionada.
Aquesta és una tria que depèn del Ministeri de Cultura i de la Unió Europea. El bala de la ciutat, Jaime Martínez, però, assegura que Palma, de fet, ja ho és una capital cultural.
Que independentment de quina sigui aquesta determinació, Palma ja és avui, per dret propi i en tota legitimitat del món, una gran capital cultural, oberta a la població resident i sumament atractiva per a qualsevol que la visiti.
El Bala de Palma ha fet aquestes declaracions durant la Festa de l'Estendard, una jornada en què l'obra cultural balear ha volgut reivindicar que la Diada de Mallorca retorni a la data en què el rei en Jaume va entrar a la ciutat.
El president de l'obra, Antoni Llebrés, ha explicat que la participació d'enguany a la concentració de la placeta de Sant Jeroni ha estat nombrosa.
Són molts. Més dels que havíem estat mai, però n'hauran de ser molts més. És imprescindible ser-ne molt més per fer front a aquesta embestida i tenir la força suficient per ajudar a posar aquest poble en moviment.
I per la mare dels esports, perquè el Reial Mallorca ha fet el darrer entrenament de l'any a portes obertes i ho ha fet a Son Moix. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre, els vermells continuen preparant la visita del Girona diumenge a Son Moix. Avui l'entrenament, el darrer de l'any, s'ha fet a l'estadi davant l'afició. Més de 4.000 aficionats mallorquinistes han pogut veure de prop la sessió de feina en què Jago Barrasate ha pogut comptar amb tots els jugadors, menys amb Omar Mascarell, que encara no ha tornat de la Copa d'Àfrica. I en futbol sala compta enrere per a la celebració de la Supercopa d'Espanya aquest cap de setmana a Son Moix. L'Illes Balears Palma Futsal pot encetar el 2026 guanyant el primer títol nacional de la seva història. I per això primer haurà de guanyar l'Inter Movistar dissabte per avançar la final de diumenge.
Set i quatre minuts són les darreres hores de l'any, unes darreres hores que Dani Capó s'espera que siguin fresquetes avui.
Bon vespre, sí. Seran fresques. De fet, en aquest moment ja tenim temperatures bastant baixes en alguns punts, principalment de Mallorca. Tenim registres al voltant dels 6 graus ja. Per tant, comencen a baixar bastant els termòmetres i a nit, si hem de sortir de matinada, ens haurem d'abrigar bé perquè, si no arriba a gelar, hi farem bastant a prop. A punts d'interior de Mallorca, també cap a l'interior d'Eivissa. Per aventura no baixen tant a Menorca, però igualment l'ambient serà fred amb alguns registres per davall dels 5 graus. Per tant, nit molt freda la que esperam, i després demà encetarem l'any 2026 en general amb un ambient variable, tindrem alguns moments de núvols, però també veurem bastantes estones de sol demà, serà un conjunt un dia tranquil, temperatures màximes que no canviaran gaire, per tant també tindrem uns valors màxims continguts en la majoria de bandes per davall dels 15 graus i amb un vent que bufarà més fluix, que avui, per tant, en aquest sentit milloren les condicions i també millora la situació marítima, encara amb algunes àrees de maró a les costes nord de cada illa, però millorant la situació respecte d'avui.
I doncs, moltes gràcies, Dani Capó. Per tant, una nit de cap d'any que es preveu que sigui un pot gelada, per dir-ho d'alguna manera, i que, per tant, si la voleu passar a recer i no voleu estar a la fresca, ho podeu fer a casa vostra o dins el cotxe, si és el cas, escoltant i Beta Ràdio.
Això serà amb el programa especial aquest any Sí que Sí, un espai a partir de les 10, ple de propòsits per l'any que comença i amb actuacions musicals destacades a càrrec de Clara i Mamí i de Laura Tour de les delegacions de Menorca i les Pitiuses. I, si vos estimeu més, seguir la festa per IB3 Televisió, David Ordines, Magdalena Serra, Pere Sánchez i Maria Pons seran els encarregats de conduir les campanades de la nit de cap d'any des de la plaça de Cort de Palma.
Bé, queden un parell d'hores perquè tota aquesta programació arribi. Mentrestant, podeu escoltar l'informatiu Vespre d'aquesta casa, un espai que fa impossible Antoni Sastre i Maria Eugènia Quegles a la redacció i Toni Cardell al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Passen 6 minuts de les 7. Ho han dit en començar aquestes hores el negoci de restauració de les Illes Balears. Et segur que ja tenen taula parada perquè ben aviat hi comencin a arribar els clients que tenen taula reservada per sopar-hi durant aquesta nit de cap d'any. Avui és un dia en què el sector sol fer calaix, però quan acaba l'any, les dues patronals, CAEP i PIMEM, parlen d'un 2025 que ha estat tap, diuen. Això a causa dels increments en la facturació, però, o volien dir, tot i els increments en la facturació, però en la progressiva reducció de beneficis per la pujada de preu del producte. Les exigències creixent de l'administració, que també comporten un costos, i l'increment salarial del nou conveni col·lectiu del sector.
El president de PIMEM Restauració, César Amable, ha criticat que no hi ha mà d'obra qualificada i la que ja diu no té ganes de fer feina. Una realitat incòmoda, reconeix, però real. Els bars i restaurants petits no troben cambrers o ajudants de cuina per reforçar la campanya d'aquestes festes i s'estimen més tancar fins passat els Reis que no tenir obert sense poda.
Los que no son cualificados, bueno, quieren trabajar, lo que quieren es pues acceder al mercado laboral, sacar un sueldo, pero yo creo que es un problema a nivel no solamente de restauración, es un problema a nivel global de que en este país pues cada vez se inculca que se trabaje menos, lo que están inculcando a las nuevas generaciones.
Amable també destaca que hi ha establiments que han tancat de manera definitiva per aquests motius. L'any passat es calcula que varen ser la patronal preveu que aquest 2026, que està a punt de començar, en tancaran altres 400.
Són moltes les persones que en un vespre com avui queden a dormir en un habitatge de lloguer vacacional i de les que quedin a romandre habitatges d'aquestes característiques i si ho fan a Palma han de saber que la nit els sortirà més cara que si ho haguessin fet a qualsevol altra ciutat de l'Estat, perquè Palma s'ha posicionat aquestes festes com la ciutat més cara per passar-hi aquestes vespres. Això amb 278 euros la nit, segons el darrer índex de preus de la plataforma de lloguer vacacional Olidu.
La segona ciutat més cara per passar les festes és Sant Sebastià, amb 230 euros al vespre, i Madrid, amb 222. A l'extrem oposat de la taula de preus, Múrcia es posiciona com l'opció més assequible per als viatgers al desembre, amb una mitjana de 106 euros per nit.
falten poques hores perquè acabi l'any, heu de saber que l'estrenarem el 2026 amb una davallada del preu de la llum, del gas i també de la benzina. El Ministeri de Transició Ecològica calcula que la factura de la llum baixarà gairebé un 5% durant tot l'any.
Enguany han pagat el megawatt hora 65 euros i es preveu que aquest 2026 el preu sigui de 57. L'any que entrem també caurà el preu del gas, o farà gairebé un 9%. Finalment, també baixarà el preu del petroli. De fet, es preveu que els preus de la benzina i del dièsel baixin fins un 15%. Antonio Aceituno és consultor estratègic i director general de Tempos Energia.
El precio de la energía va a bajar en torno a un 15% y por primera vez desde el 2020 se va a situar por debajo de la cota de los 60 euros megavatio hora. Por supuesto, no esperamos una subida de los carburantes y esperamos una estabilización, incluso una bajada, producto, como digo, de esa sobreabundancia que se espera para el crudo.
I continuem parlant d'economia perquè l'IBEX 35 tanca l'any amb el seu millor exercici en 32 anys en revaloritzar-se un 49% i superar d'aquesta manera el de 100.000 punts. Una xifra aquesta que és històrica i que mai havia estat assolida abans pel selectiu madrileny.
Una fita històrica que s'ha aconseguit tot i que el context econòmic internacional ha estat marcat per la volatilitat que han generat els conflictes armats d'Ucraïna i el Pròxim Orient, les tensions comercials i els dubtes sobre la intel·ligència artificial.
I parlam de la política perquè l'endemà del discurs de final d'any de la presidenta del govern, Marga Proens, avui ha estat el ton de la revaloració de les principals formacions polítiques.
L'esquerra qualifica d'hipòcrita i poc realista el discurs de Proens. El socialista Rubén Castro fa una crítica global.
Basado en la mentira, en el engaño y totalmente alejado de la realidad y de los problemas de la ciudadanía de nuestras islas.
Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Noemí García, de Més per Menorca, concreten els emperons.
La mostra de cinisme de qui tocaria estar preocupada i solucionar els problemes de la gent, però que només fa que abocar aquestes illes a una major turistització.
Volen modificar el PTI per prioritzar interessos especulatius i turístics i han redactat ara un projecte de llei agrària a la mallorquina que no dona resposta a la protecció del nostre territori.
Pel que fa a la dreta, Sergio Rodríguez, de Vox, lamenta que el govern no faci més per limitar l'arribada de persones de fora, mentre que Sebastià Sagreras, del PP, creu que Proens ha fet referència a les principals inquietuds de la ciutadania.
Aparte de culpar al gobierno de España, también tener en cuenta que el gobierno de las Islas Baleares tiene competencias y que puede hacer mucho en el recorte de estas ayudas que fomentan el efecto llamada.
Representa lo que sent el pensament de la gent, de ciutadans normals i corrents davant el desastre que està duent a terme el govern d'Espanya.
Recordem que durant el seu discurs la presidenta Proens va treure pit de les accions que fa el govern per avançar cap a una economia exitosa i fregant a la plena ocupació.
Per seguir avançant, però, la cap de l'executiu assegura que s'ha de donar resposta abans a un problema transversal que és el creixement poblacional de les Balears. I ho va fer apel·lant al govern d'Espanya.
El fet de que si hi ha una Espanya que se buida, nosaltres som l'Espanya que s'omple. Una realitat que s'assuma a la nostra insularitat i que volem que també s'atengui per part del govern d'Espanya, començant per un nou sistema de finançament autonòmic que se negociï entre totes les comunitats, no només amb els de sempre, i que, entre altres criteris, atengui aquesta realitat insular.
Com sabeu, el missatge de cap d'any, la presidenta Marga Proens el va fer des del lloc de Son Quart, a Ciutadella. És una explotació ramadera i els pagesos que se'n cuiden varen rebre amb molta d'il·lusió aquest encàrrec del govern. El dia de l'enregistrament, però, justament el temps no hi va acompanyar gaire.
Així tot, però, asseguren que serà un record per sempre i així ho explica Catalina Pons, que és la madona de Son Quart.
Va ser una gran sorpresa. Però, bueno, no ens ho vam pensar. Vam dir que sí, vam pensar que seria una experiència nova, és una cosa que no veurem mai més.
Com han dit, aquell dia va ploure i el rodatge que estava previst, que es fes damunt l'era de la finca, es va fer a un interior. Tot i això, els pagesos de Son Quart asseguren que no els va saber gens de greu que aquell dia plogués.
Feia moltíssims anys que no feia aquesta aigua i aquí, per sort, l'ha feta molt ben feta i va ploguent i va veient les venes i esperem que mos acompanyi dins el 26 per dir enguany si hi ha hagut una bona anyada.
Per tant, quan plou sempre hi ha qualcú que n'està content. En qualsevol cas, continuem en política perquè el nom propi avui d'aquest àmbit és Guillem Ginart. Prioritza, diu, solucionar la concessió de les places turístiques a partir del diàleg i el consens en la patronal del lloguer turístic. Aquest és un dels reptes més urgents que s'ha fixat el nou conseller de Turisme al Consell de Mallorca, i això ajut després de prendre en possessió avui matí al Palau Reial.
El fins ara director insular de Cultura n'ha pres possessió en substitució de Marcel Rodríguez, qui dimarts va presentar la seva renúncia com a titular de Turisme per tornar a l'activitat privada en vista per a preparar precisament la jubilació prevista per als pròxims mesos. Recordem que la suspensió del procediment d'adjudicació de places de lloguer vacacional va generar malestar entre la patronal Aptur, perquè per això Ginart ha anunciat que espera trobar la millor solució possible en els pròxims mesos.
Jo entenc la preocupació d'Aptur. És una assignatura pendent a partir del moment en què se va suspendre sine die, diguem, tot el procediment, però en el final han de cercar la millor solució possible.
I aquests canvis polítics han comportat altres substitucions, i doncs ja coneixem la persona que substituirà el nou conseller de Turisme, Guillem Ginart, que fins ara exercia com a director general de Cultura al Consell de Mallorca. Serà Andrés Ferrer, que aquesta legislatura ha estat el cap de gabinet de la vicepresidenta i consellera de Cultura, Antònia Roca.
A banda d'aquest nomenament a la institució insular, s'ha produït un altre canvi. La directora insular d'Hisenda i Pressupostos, Maria Antònia Sansó, ha estat nomenada nova directora general d'Empresa, Autònoms i Comerç del Govern. El seu lloc l'ocuparà Andreu Obrador, que ha estat regidor dels Populars a l'Ajuntament de Porreres a principis dels anys 2000 i ha ocupat també diversos càrrecs de responsabilitat a l'administració.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma acaba l'any fent-se un propòsit per a l'any que ve, per a l'any 2026, que està a punt de començar, i que en aquests propers mesos és aquest propòsit la candidatura de la ciutat com a capital europea de la cultura, que ha de ser l'any 2031, sigui, per tant, preseleccionada.
Aquesta és una tria que depèn del Ministeri de Cultura i de la Unió Europea. El valor de la ciutat, Jaime Martínez, però, ha assegurat avui que Palma, de fet, ja és una capital cultural.
Que independentment de quina sigui aquesta determinació, Palma ja és avui, per dret propi i en tota legitimitat del món, una gran capital cultural, oberta a la població resident i sumament atractiva per a qualsevol que la visiti.
Martínez ha fet aquestes declaracions durant el seu discurs oficial de la Festa de l'Estendard, en què també ha fet balanç dels 2 anys i mig de mandat. Ha destacat també la millora de la seguretat com un dels objectius assolits pel seu govern, així com el que considera una millora de la neteja de la ciutat.
El discurs del Bal ha estat avui a migdia, però a les 10 del matí ha començat el que es considera la festa civil més antiga d'Europa. Una festa que commemora que tal dia com avui, però de l'any 1229, el rei en Jaume va entrar en les seves tropes a Ciutat de Mallorca. Els historiadors consideren aquest dia volien dir la data fundacional del poble mallorquí.
La col·locació de l'estendard reial de la conquesta a la plaça de Cort ha estat l'acte més solemne després que la corporació municipal l'hagués tret de Cort. Llavors, missa solemne a la Seu, i en haver acabat ha ressonat la colcada de Pere del Cantre Penya per boca de Miquel Alladó.
Ja no sap ningú la història del nostre gran rei en Jaume. Mostí està ja la palma que mos donà la victòria. Tot s'ha perdut. La colcada.
Durant la festa de l'estendard també s'ha fet el lliurament de les medalles d'or i el nomenament de Pilar Juncosa, dona de Joan Miró, i de l'escriptora i gastrònoma Cati Joan de Corral com a filles il·lustres.
La balanguera.
Centenars de persones han participat avui a migdia a l'acte organitzat per l'Obra Cultural Balear i també per Jove de Mallorca per la Llengua, i això ha estat a la placeta de Sant Jeroni de Palma, el centre històric, per reclamar la recuperació de dia 31 de desembre com a Diada de Mallorca.
L'acte de caràcter festiu ha comptat amb sonada de xeremiers, vermutada popular i una actuació musical del grup Reina, a més del cant de la balanguera, com ha pogut sentir. El president de l'Obra, Antoni Llebrés, ha explicat que la participació d'enguany a l'esdeveniment ha estat major que la de l'any passat, i a més també ha volgut celebrar amb els presents que l'agrupació ja té més de 5.000 socis.
Són molts. Més dels que havíem estat mai. Però n'hauran de ser molts més. És imprescindible ser-ne molt més per fer front a aquesta embestida i tenir la força suficient per ajudar a posar aquest poble en moviment.
7 i 19 minuts del vespre, venen ara els esports.
Informatiu Vespre. Esports.
Idò, parlant d'esports, perquè el Reial Mallorca ha fet el darrer entrenament de l'any i l'ha fet a portes obertes a Son Moix. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Els vermells continuen preparant la visita del Girona diumenge a Son Moix i la sessió d'avui de matí ha estat davant l'afició. Més de 4.000 aficionats mallorquinistes han assistit a l'estadi per acomiadar l'any en l'equip. Escoltam en aquest ordre els jugadors Manu Morlanes i Antonio Rayo.
Jugamos para esto, ¿no? Para todos estos niños que días como hoy pues pueden venir a vernos y seguro que para ellos también es especial, igual que les para nosotros, que hemos pasado también, ¿no? Por edades como esa en la que te hace mucha ilusión venir a ver a, bueno, al equipo del que eres, así que muy felices también por ayudar en lo que nos toca.
Siempre es bonito, ¿no? Que ves que la gente se implica, sobre todo para el tema de los niños, los que somos padres sabemos que siempre hay mucha ilusión para ellos. Sinceramente, si podemos aportar nuestro granito de arena para hacerle más amena la fiesta, pues siempre se agradece.
Iago Barrasate ha pogut comptar amb tots els jugadors, menys amb Omar Mascarell, que tornarà de la Copa d'Àfrica en els pròxims dies i, en principi, estarà disponible per al primer partit de 2026. El Girona visitarà Son Moix el diumenge 4 de gener a les 6 i mitja de l'hora baixa, en el que serà un enfrontament vital contra un rival directe. Morlanes, precisament, ha parlat de la importància d'aquest partit.
Al final es el equipo que marca ahora mismo el descenso, porque venimos de una racha positiva, el equipo cada vez yo creo que se va encontrando mejor, en casa hemos conseguido hacernos fuertes, fuera de casa es un poco el debe que tenemos, pero el partido del domingo sabemos que es un partido muy importante, sobre todo para que la gente vuelva ¿no? a coger esa ilusión y al final cuando comienza un año creo que las cosas se ven siempre de otra forma.
Y Raíllo ha dicho que el equipo ha evolucionado positivamente.
Creo que el equipo ha evolucionado las cosas positivas que tenía, ¿no? Y está solventando los errores que seguramente ha cometido durante este 2025. Creo que esa evolución del equipo hace que la confianza sea mucho más alta.
Recordam que el Mallorca-Girona el podreu seguir en directe a partir de les 4 i mitja aquí, a IB3 Ràdio. I a la primera federació, l'UD Eivissa ha fet el primer moviment de cara al mercat d'hivern. Santi Muleres, la primera baixa de l'equip eivissenc. El jugador argentí va arribar aquest estiu i deixa el club després de participar en 5 partits amb 87 minuts totals. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal vol estrenar el 2026 de la millor manera, aconseguint el primer títol nacional del club. La Supercopa d'Espanya es disputarà al Palau d'Esports de Son Moix el dissabte 3 de gener, les semifinals, i el diumenge 4 de gener, la gran final. I per a jugar aquesta final, el Palma haurà de guanyar dissabte a l'Inter Movistar. José Tirado, president del club, parla d'il·lusió.
Como siempre decimos, ¿no? Hay que pegar a la puerta y golpear y golpear y golpear y a veces te va a salir y creo que hay pocos clubs tan incansables como nosotros en pelear nuestros objetivos y nuestros sueños. Tenemos mucha ilusión en este sábado en el partido contra Inter Movistar y ojalá pues la afición se vuelque, esté apoyándonos y de momento pues soñamos con poder jugar una final de Supercopa y bueno, y poder vivirla delante de nuestra gente y nuestra afición y en la isla pues sería algo maravilloso, ¿no?
A banda del primer equip, el club continua fent créixer la Fundació Miquel Jaume, que aquest mes de gener s'uneix al programa de responsabilitat social corporativa d'IB3, Tots donam una mà.
Este proyecto nació pues con esa ilusión que tenía Miquel Jaume de recordar pues sus tiempos inicios en Fisiomedia, que tantas dificultades tenía, y un poco pues ayudamos a todos estos clubs.
Recordam que aquesta semifinal entre Palma Futsal i Inter Movistar la podreu seguir en directe a IB3 Ràdio dissabte des de les 6 i mitja del capvespre.
I d'aquesta és l'actualitat esportiva en què acaba l'any. Són les 7 i 23 minuts. Moltes de gràcies, Xisco Ribas. Nosaltres anem a publicitar, però tot d'una tornarem.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible,
Govern de les Illes Balears.
Per dia 31, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial la darrera nit de l'any. Clara i Mamí i Laura Tur tornen per cap d'any amb un nou llistat de propòsits pel 2026. A partir de les 10 del vespre, aquest any sí que sí. I després de les campanades, Orbitant 2026. La bona música i Tita Fuster t'acompanyaran les primeres hores del nou any des de la ràdio pública.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Hacemos balance de este año, del año 2025, y te cuento cómo este gobierno ha mejorado tu vida mes a mes. Empezamos el año con lo más importante, con tu bolsillo y también con tu casa. Subimos las pensiones mínimas y hemos aprobado 12 medidas para mejorar el acceso a la vivienda.
Acabau de sentir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha fet balanç de l'any 2025 amb la publicació d'un vídeo a les xarxes socials en què fa un resum, més a més, de la seva gestió. Un any en què, diu, ha millorat la vida, segons el seu parer, de les persones.
Sánchez assegura que Espanya creix com mai i repassa les principals mesures socials i econòmiques aprovades al llarg de l'any. Entre els punts més destacats, subratlla la pujada de les pensions mínimes, l'augment del salari mínim, la inversió rècord en beques, l'exigència a Airbnb de retirar 65.000 anuncis il·legals i l'ampliació dels permisos de naixement fins a les 19 setmanes. Tot i el balanç positiu, Sánchez reconeix que encara queda feina per fer i assegura que el 2026 el govern espanyol continuarà fent feina per millorar la vida dels ciutadans.
El cas de l'exfiscal general de l'Estat i el de la parella d'Isabel Díaz Ayuso han estat dos dels grans temes de l'any de la crònica politico-judicial de l'any 2025, però ha tingut això molt més protagonistes. Sobretot, ha estat a partir del segon semestre, que ara ens en fa un repàs. Maria Eugènia Kegler, bon vespre.
Bon vespre. El dia D va ser el 12 de juny. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, començava la jornada negant tots els rumors que l'assenyalaven com a peça clau del cas Coldo. Suposadament estàvem a les portes de sentir unes converses intervingudes per la Guàrdia Civil en què Coldo García, José Luis Ábalos i ell mateix parlarien del cobrament de comissions il·legals.
A IB3 Ràdio, els temes de l'any.
Se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga.
La roda de premsa que anunciava no va arribar. En canvi, sí que va arribar l'informe de l'UCO, que el dibuixava com el cervell que va començar a maquinar la suposada trama corrupta. Hores després, el president del govern, Pedro Sánchez, sortia davant els mitjans a la seu de Ferraz amb una cara desfeta com mai se l'havia vist.
Lo que le quiero decir, señoría, es que Caja B ha habido en otro partido político y ahí está la sentencia de la Audiencia Nacional.
Cerdán va entrar a presó preventiva el 1 de juliol i va sortir en llibertat condicional 142 dies després amb aquest missatge. Els seus companys de suposades corrupteles, 8 dies després, entraven a presó, mentre que les comissions d'investigació política seguien al Senat, on, de 7 de setembre, va tornar a compareixer Cerdán amb un silenci relatiu. El 30 d'octubre, Pedro Sánchez va passar per la comissió del Senat. Va negar que qualsevol relació de les malifetes dels seus dos exsecretaris d'organització en la possibilitat d'un finançament il·legal del PSOE.
Lo que le quiero decir, señoría, es que Caja B ha habido en otro partido político y ahí está la sentencia de la Audiencia Nacional.
Sánchez s'aferrava a la sentència de la Gürtel, que va ser el passaport per a la moció de censura a Mariano Rajoy, i va retreure que el que va ser ministre d'Hisenda, tots el govern popular, Cristóbal Montoro, aquest 2026, serà jutjat per presumptament haver afavorit empreses vinculades al seu despatx professional. Tot i això, Sánchez, sobretot, es mostrava molest pel que considera assetjament a la seva família a preguntes del senador popular Alejo Miranda.
Defiendo, por supuesto, que la inocencia.
No, no, si estoy preguntando otra cosa. Si sabía...
Mi hermano...
¿Sabía usted cuando se tomó los cinco días que estaba imputada? ¿Sí
pero
o no?
Es un día que no estaba imputada.
Això és el que en deixa l'actualitat Maria Eugènia Quegles aquest any 2025. Amb aquesta informació arribam a les 7:30 del vespre i ara vos deixam amb el programa especial El teu Nadal. Recordeu també, però, aquest any sí que sí, és el programa especial de les campanades d'aquesta casa que començarà a partir de les 10 amb la feina feta per les delegacions de les Pitiuses i també de Menorca.